Món.
Heu de saber que Tomeu Castell ha publicat un assaig sobre l'evolució del segle XX a partir de les aventures icòniques del còmic Tintín.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, tenim en Toni Cardell aquí i nosaltres al control tècnic, i hem de parlar de còmic, de tesis doctorals, d'història i de Tintín i d'Ergué amb el nostre següent convidat, en Tomeu Castell.
Soc un Tintín sense Milo, no tinc ningú que em sàpiga el cul, i a força d'anar-me aixecant, he après a viure sense tu. Soc un Tintín sense Milo,
i del mallorquí Tomeu Castell estudia l'evolució del segle XX a través de les aventures de Tintín, icòniques. El nou assaig del mallorquí editat per Dolmen és una radiografia de tot el segle, del segle XX, a través de les aventures icòniques del jove reporter creades per Ergué, i on apareixen els grans conflictes polítics, socials i culturals d'aquella època, des del període d'entreguerres fins a la Guerra Freda, el colonialisme, els totalitarismes, l'expansió imperial, la carrera cap a l'espai o les revolucions llatinoamericanes. De tot plegat, en xerram a continuació amb ell en profunditat.
En profunditat.
I és aquí als estudis d'Ivetra Ràdio, Tomeu Castell, com estàs? Benvingut.
Hola, bones tardes, gràcies per convidar-me i molt content d'estar aquí, de xerrar d'Energia i d'en Tintín.
Exacte, ens ha feinat que heu fet, Tomeu, ara tenim el resultat, perquè aquí hi ha gairebé 800 pàgines que vos ha duit aquell llibre. Com va sortir tot això, Tomeu, perquè és una tesi doctoral?
Sí. Bueno, això va començar a una assignatura del màster de patrimoni cultural, que és el màster d'història de la universitat, a una assignatura.
És a dir, no? Tu estudiaves història.
Sí, sí. Bueno, jo ja havia estudiat història quan era jove, havia fet la llicenciatura d'història, després a la meva vida laboral m'ho va dur per una altra banda completament diferent, que no tenia res a veure en el món acadèmic, i una vegada, pues, que un entra a la prejubilació, una jubilació anticipada, pues, vaig tornar reenganxats als estudis, no? I me vaig apuntar a un postgrau, un màster, i dins les assignatures que hi havia, hi va haver una que hi va haver la possibilitat de fer un anàlisi històric damunt les aventures d'en Tintín. Dins el tema del còmic, diguéssim, no? I va sortir bastant positiva, i bueno, això me va animar, que després vaig fer el treball de final de màster també d'això. Clar, després un ja se planteja la possibilitat de fer una investigació molt més llarga que la tesi doctoral, que se quintuplica. És a dir, això són 5 anys de feina, de molta feina, de molta investigació. Perquè quan tu fa una tesi doctoral, clar, després s'enfrenta a un tribunal, acadèmic. I allà, te poden treure qualsevol tema. Per tant, ho has de dominar el màxim que puguis. És a dir, no pots deixar un fil suelto perquè t'examinen. És un examen en públic, però, clar, són tres doctors, tres catedràtics que te poden demanar qualsevol cosa. I ho has de dur molt, molt, molt preparat, i ho has de fer en sa tesis, l'has de presentar, i ha d'estar feta, diguéssim, pues, molt acuradament, no?
I què vol va dir el jurat?
Bueno, el jurat va ser molt positiu, Bueno, el jurat sempre t'atreu coses, no, que tu pots rebatre, no? És a dir, ells tenen una idea, hi ha pues, comentaris, hi va haver comentaris positius, també hi va haver comentaris negatius, però tu els pots rebatre. És a dir, és una opinió d'una persona que tu li pots dir, no, no, és que això jo ho veig des d'un altre punt de vista, no? No hi va haver cap fallo formal, perquè anteriorment la tesi doctoral també passa per un filtro de dos experts que són independents, que jo tampoc no sé ni qui són, no ho sabré mai, i ells tampoc ho sabien entre ells, i no varen trobar que hi hagués cap, cap error. No? Una vegada passes aquest filtre acadèmic, ja vas en el tribunal, que en el tribunal, evidentment, pues, cadascú té una opinió, no? Però, bueno, jo ho duia, crec, que bastant d'això, bastant desdit, i bueno, i va ser la puntuació va ser la màxima.
Un cum laude,
sí. Excel·lent cum laude.
I ara el tenim en format de llibre,
sí, sí,
Tomeu,
sí, sí.
Et la mateixa tesi, l'has adaptada?
Et la mateixa. He adaptat certes cosetes molt mínimes, diguéssim, de puntualitzacions que se me varen fer en el tribunal de la tesis. Però la tesis és aquesta. Jo inclús he deixat tota la part acadèmica per una qüestió, perquè considero que això havia de ser la tesis. És clar, aquí hi ha molta part que és acadèmica, és a dir, hi ha l'estat de la qüestió, hi ha els objectius, hi ha la hipòtesi de treball, però jo advertesc una introducció que és qui se vulgui votar aquest part acadèmica pot entrar directament dins l'anàlisi de les aventures d'en Tintín. No? És a dir, sobretot aquí va també molt dirigit en els tintinòfils, que n'hi ha molts,
sí,
molts de fans d'en Tintín, no?
Tu també ho ets, Tomeu?
Sí, sí, no, clar.
I de totes les edats.
Clar, de totes les edats.
Intergeneracional.
No, és a dir, jo te puc dir una cosa. Abans d'aquest, hi ha un altre llibre anterior que va ser el treball de final de màster, no? Però és molt més reduït. És com un resum, diguéssim, no? I quan vaig fer la presentació a la llibreria Universo del Còmic, me va dir, el llibreter, me va dir, no, dius que aquest llibre se nota que tu l'has estimat. Ja has estimat la matèria, el tema que duis. I sí, jo era fan d'en Tintín ja de jove, de petit. Nergé va dir una cosa, feia els comentaris, Celestí, per petits i adults. Era de nins de 7 anys a nins de 77 anys. A dir, totes les edats. I jo vaig començar amb 7 anys. En els 7 anys vaig començar a llegir la primera aventura d'en Tintín.
Clar,
sí,
no, anava a dir, te referís a De los soviets a los pícaros, no? Que va ser aquest,
sí,
aquest
correcte,
llibre
correcte.
Que era una feina de final de grau.
Sí, de final de màster.
De final de màster, que ara és aquest, que és espai previ interior en aquest gran assaig, sí, que recull tota aquesta, sí, tesi doctoral.
Que va ser publicat també per l'editorial Dolmen.
Exacte, tots dos publicats per Dolmen, exacte, Editorial, sí, si els voleu trobar, estan disponibles. Que ara mirava, publicació a Espanya, la primera vegada que se publica Tintín a Espanya, sí, és el 1958.
Sí, correcte. És a dir, Tintín arriba tard a Espanya. Arriba tard, perquè Tintín comença 1929. En el 10 de gener de 1929 se fa la primera publicació de les vinyetes, perquè en Hergé sempre publicava primer a un diari en format de vinyetes. Quan acabava l'aventura, la publicava en un àlbum, no? Però la primera aparició d'en Tintín és 10 de gener de 1929. En canvi, Espanya arriba molt tard, passada la Segona Guerra Mundial. És a dir, a 1958 Nergé per mi ja duia, ara ho diré de memòria, però a lo millor perfectament podria dur 15 dels 24 àlbums publicats.
Genial.
O sigui, ja anava més de la meitat de la seva publicació. Però va tenir molt d'èxit. Va tenir molt d'èxit. I també una de les coses que jo comento, ara que has comentat la primera publicació a Espanya, és que la publicació en català va ser molt prest a l'època d'en Franco. Va ser uns anys després, en 1960 i pico, però encara estàvem dins la dictadura d'en Franco, que estava bàsicament prohibit les llengües que no fossin el castellà. En canvi, en català se va permetre, i l'editorial Joventut va ser tant en castellà com en català que se va fer càrrec amb exclusiva de la publicació d'aquestes aventures.
Clar, més enllà del còmic, Les aventures d'en Tintín és un bon retrat, una bona manera per entendre el segle XX, és a dir, com els fets històrics varen influir en la creativitat d'Energé, i si ell, de fet, va haver d'obviar fets històrics fonamentals, si tots hi són o no, si va patir cap censura.
Correcte. Bueno, aquesta és la història d'Energé. El que me demanes, aquesta pregunta, és la història d'Energé, que és el reflexe de, diguéssim, del meu treball i de qualsevol investigació que se faci damunt d'Energé, no? Energé comença, a les seves aventures, el que ell fa és fer un argument, un guió, no? Com una pel·lícula, diguéssim, fa un guió. I fa una aventura d'acció. Normalment sempre són aventures d'acció, no? Però hi va ficant aconteixements històrics. Des del primer de tots, Tintín en el país de los soviets, hi ha la revolució russa. Mm. És a dir, la Rússia comunista. I a través dels altres, sempre hi ha un aconteixement històric. Però hi ha un problema, que és la Segona Guerra Mundial. Mm. I aquí és el que tu me demanaves. En aquest període, que és el període... Jo divideix, bueno, jo i molts d'autors divideixen, però bàsicament la producció d'Energé en tres etapes, que és la primera, des de Tintín en el país de los soviets, fins que ve la Segona Guerra Mundial. Ja, la segona etapa, el període de la Segona Guerra Mundial, allà on Energé té prohibit, perquè Bèlgica és invadida per l'Alemanya nazi, per l'exèrcit de l'Alemanya nazi, i queda baix una censura fèrrea i absoluta. Allà on no pot publicar res que tingui que veure amb la Segona Guerra Mundial. Sí. És a dir, el fet més important de tot el segle XX, que és la Segona Guerra Mundial, no surt reflectit a les aventures d'en Tintín, perquè ell ho té prohibit. I després, quan se produeix la liberació aliada, a 1944, a Bèlgica, ell tampoc fa cap referència en els fets bèl·lics, no?, de la Segona Guerra Mundial. Ell segueix en la seva producció, però en el que ve després, que és la Guerra Freda, després de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1945. Però sí, aquest període, ell s'ofreix la censura nazi. Per una altra cosa, ell fa feina a un diari belga molt prestigiós, inclús ara actualment, que és L'Essoir, el diari belga de major tirada en llengua francesa, o francòfona, i aquest diari estava controlat pels nazis, pel govern nazi que hi havia a Bèlgica, l'alemany, i el havien deixat obert, van cancel·lar altres diaris, però aquest el van deixar obert per fer la seva pròpia propaganda bel·licista durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, tots els aconteixements que sortien en aquest diari era que Alemanya estava guanyant la guerra, no? Clar, ell va publicar en aquest diari perquè va ser un dels pocs diaris que van quedar oberts, que els nazis no van tancar, i ell va tenir l'oportunitat de seguir publicant. Però publica uns àlbums que no tenen res que veure amb els aconteixements històrics del moment, i són, pues, pura fantasia, pura aventura i acció, no? Estarien des de El cangrejo de las pinzas de oro fins El temple del sol. Aquesta seria la producció d'Energé durant aquesta època.
I com s'han d'analitzar aquests fets històrics quan apareixen en els seus episodis, en les seves aventures? Han d'entendre que hi ha certa... Dependrà, suposo, també del llibre, certa crítica, també si era una intenció valguda per part seva, li venia en certa manera imposada per l'editorial o pel context editorial o del moment. Com han d'entendre les aventures d'en Tintín contextualitzat amb els fets històrics fonamentals del segle XX?
Sí. Bueno, és un tema que és profund, perquè cada aventura ha de ser analitzada d'una manera diferent, no? Però tu, com comentes, efectivament, ell comença en dues aventures en què ell està mediatitzat per ser editorial. Ell publica per un suplement, una revista setmanal juvenil, que és, perdoneu el meu francès, però Le Petit Vingtième, que depenia del diari belga Le Vingtième Siècle, el segle XX, no? Que estava dirigit, era un diari ultraconservador catòlic, i estava dirigit per un abat ultracatòlic, i ho recalc, ultracatòlic, que era l'abat Norbert Wallé. Aquest abat era, per definir-lo, era amic personal d'en Benito Mussolini. Amb això ja ho deien tot. Entonces, ell li marca la primera obra, quan Nergé té és jove, comença la seva producció, té de 9 anys, i li diu, vale, Nergé, en aquells moments, era el qui dibuixava els reportatges dels corresponsals estrangers. Mm-hmm. Era la seva feina. Com que no hi havia, existia la fotografia, però no tan difundida, doncs ell, quan rebien les corresponsalies estrangeres, el que ell feia era dibuixar-les, era dibuixant. Però ell volia ser un historietista, un creador de còmics. Llavors, ell pressionava perquè volia ser, però, clar, tot el que passa pues, era, bueno, com seria com un becario, no? I, bueno, i ell volia fer. Uh-huh. Vale. A Sabat Norbert Wallé li dona l'oportunitat de dir, vale, tu faràs una obra, però jo te diré quina has de fer. I li diu, vull fer un reporter que viatgi per el món. Vale, pues el teu reporter s'anirà a Rússia i criticarà el règim comunista al màxim. Clar, que resulta de que una obra amb una crítica burda, no és fina. Nergé se caracteritza per una crítica fina.
I això és el primer còmic d'en Tintín.
Tintín en el País de los Soviets.
Tintín apareix per això?
Sí, és a dir, Tintín apareix en aquest moment.
En aquest moment.
En aquest moment de que hi havia, en 1929, hi havia la Rússia comunista que havia sortit de la revolució de 1917, i, claro, s'estava consolidant. I el que intenta l'editor és dir, no, el que volem és una crítica comunista. El segon que fa és Tintín en el Congo. També dirigit.
Clar.
També dirigit perquè el que fa és resaltar les excel·lències de la Bèlgica colonialista en el Congo. No? A partir d'aquí ell ja s'amolla, perquè ja agafa fama i ell diu, no, jo és tercer, vull fer jo. I a partir d'aquí ell fa la seva crítica.
A partir d'aquí tercer no està tan dirigit.
No està tan dirigit. Mm. Ell ja fa el que vol. Mm. I fa una crítica. La crítica, així per resumir-ho, ell fa una crítica sempre anticomunista, perquè ell és anticomunista, això ho va declarar, i és antiimperialista. I critica tant als Estats Units com a Rússia. I després va, a cada àlbum, té un aconteixement històric que ell el va criticant, però també és antibel·licista. Te posaré un exemple, l'Oreja Rota. L'Oreja Rota ell critica d'una manera brutal, la guerra que hi ha entre Bolívia i Paraguai, que és una guerra econòmica per uns jaciments petrolífers. A part de que s'emmascari com totes les guerres ideològicament, no? Que se crea dos països ficticis, però que són Paraguai i Bolívia, d'una guerra que va existir, la guerra del Gran Chaco. O sigui, una guerra que va ser real. Però la guerra era econòmica, el motiu era econòmic. I després totes les guerres s'emmascaren en motius ideològics. Mm-hmm. Però ell fa una crítica social, una crítica política, una crítica econòmica, i a cada àlbum ho fa. Mm-hmm.
I és aquest compromís, aquesta assumpció de fets històrics que distingeixen Tintín de la resta de còmics d'aquella època?
Sí.
I que faci que fins avui en dia encara Tintín sigui tan viscut.
Bé, també és aquesta cosa de que personatge intrèpid, que és un reporter,
clar.
Que és un periodista.
A banda d'en Tintín i en Milo, i a banda dels personatges que hi ha.
Que també va ser mitiquíssim, no?
Sí, però jo, per exemple, quan vaig començar a fer la investigació, també som un primer sorprès de que actualment en Tintín tingui tant d'èxit i tingui tanta actualitat. Jo vaig ser el primer sorprès, perquè me pensava que en Tintín, bueno, jo ho havia llegit de
I
jove...
I encara saben.
Saben molt.
Europa, entenc.
I ja dic, i el primer llibre va tenir molta acceptació entre els tintinòfils, que n'hi ha molts, hi ha grups de tintinòfils, per això. Perquè ell té una actualitat que altres còmics no la tenen. Mm-hmm. Altres còmics no la tenen. Entonces, llavors sí que té aquest atractiu de poder ser llegit d'una manera infantil, la que has comentat, un reporter intrèpid, d'això. Bueno, i també té uns personatges, el Capitán Haddock,
també.
Vull dir, és brutal, el Capitán Haddock és excepcional, però sí que és vera que ha agafat molta força actualment per aquest tema de que dins cada àlbum pots veure quines aconteixements històrics trata. És a dir, jo me'n van fer un... Quan va sortir, bueno, la tesi doctoral, me'n van fer una entrevista a una altra ràdio i hi havia entre ells un professor d'història d'un institut o d'un col·legi i m'ha dit, diu, és que se pot posar en els alumnes com un treball d'analitzar els aconteixements històrics i veure la història del segle XX a través d'això. Hi ha un munt d'aconteixements
històrics. I a més d'una manera també amena, divertida, sí. Perquè ara, per exemple, vistes de quan van a la Lluna,
sí.
També és molt mític.
Aquest és molt bo. Ara que comentes de la Lluna, Nergel va escriure de set anys abans de que som arribés a la Lluna. Uau. De que set fort. Anys.
I ja era un supervisionari.
Ja era un supervisionari. De que realment som on podria arribar a la Lluna i crea tota una aventura. Però hi ha molt de detalls històrics dins aquesta aventura lunar que després se va comprovar que eren possibles. Que era possible.
I com va anar evolucionant en Tintín amb esdevenir del segle XX? Va ser igual de compromès? Va perdre un pot de fua? Com va ser?
Bueno, ell, la primera etapa és molt compromès d'energia en sos aconteixements històrics del moment. Sobretot, ell se'n dona compte de que hi ha un problema a Europa en so increment dels feixismes i la possibilitat de que Europa anava cap a una guerra irremediablement. I això se veu molt a l'Isla Negra, que tracta de l'espionatge alemany a Gran Bretanya, i, sobretot, el Cetro de Otokar, on ell reflexa la invasió d'Àustria per part d'Alemanya. I ell veu que això se va encaminant cap a un enfrontament que no serà el més europeu, sinó que serà mundial, no? Després té el problema de l'etapa mitjana, que no pot publicar res, i després ell sí que segueix la tercera etapa, la darrera, va saltejant. Sí que se va comprometent. Per exemple, ell, quan escriu i dibuixa Tintín i los Pícaros, ell torna a fer una crítica social, política, econòmica, de les revolucions marxistes a Sud-amèrica. I no només les revolucions marxistes, sinó el compromís que tenia Estats Units a través de la CIA per intervenir en els governs de Sud-amèrica. Ell segueix amb aquesta... Hi ha àlbums que no. Hi ha àlbums que La Joia de la Castafiore, que alguns són més personals. Però ells, fins en el final, segueix compromès amb això.
Quants n'hi ha de títols? Els has analitzat tots?
24, sí.
24,
tots. Tots analitzats. Dins aquest 24 s'inclueix el darrer, que és Tintín i l'Arte Alfa, que no va ser publicat. Però, bueno, se considera acadèmicament com a 24 àlbums, des del primer Tintín en el País del Sol fins a Tintín i l'Arte Alfa, perquè el darrer no va ser publicat, però quan ell va morir se van trobar una sèrie de bocetos, de dibuixos, que ell estava preparant. I a través d'aquests dibuixos, d'aquests esborranys, se va veure que hi havia un argument d'una història que ell volia contar. I també amb aconteixements històrics i en crítica social.
Ara llegia que aquí també en el teu llibre, en aquesta tesi que mos presenta avui en Tomeu Castell, que es diu Ergé, com se pronuncia?
Ergé.
Ergé, gràcies. Ergé, evolució del segle XX a través del còmic, Ergé, que ha publicat Dolmen, que tot també va començar amb un àlbum de foto, de cromos.
Què te refereixes?
Hi ha un moment que dius que era en Tintín era un àlbum de cromos.
Ah, bueno, sí. Ell també té àlbum de cromos.
Vau dir
sí.
Perquè com que ara estan tan de moda.
Sí,
també.
Sí. Vull dir, Nergé també va tratar altres temes. O sigui, és vera que hi va haver una publicació, no? Però també va fer àlbum. Sí, sí, també va fer àlbum de cromos, no? I és molt curiós perquè durant l'etapa posterior, just posterior de la Segona Guerra Mundial, va fer una sèrie de cromos d'energia que eren damunt la Segona Guerra Mundial. Aquí sí que va tratar la Segona Guerra Mundial.
Ah,
no en els àlbums, però sí en aquests àlbums de cromos, que eren, per exemple, d'avions, de guerra, i sortien Tintín, diguéssim, disfressat de cada una de les potències que van lluitar a la Segona Guerra
Mundial. Tot això ara deu ser caríssim, deu ser com un tresor.
Bueno, clar, això és qui ho tenen, els tintinòfils no, que ho tenen i ho volen posar a la venda, bueno, ja pots, te pot treure ja els euros de la butxaca.
Tomeu, i com a tintinòfil, és a dir, com a apassionat en Tintín, hi havia prou estudis en perspectiva històrica que haguessin analitzat en Tintín? Tu te n'has trobat?
Sí, és a dir, ja hi havia treball, molta bibliografia. Damunt Nergé hi ha molta bibliografia, no? Treballs, o sigui, dels aconteixements històrics n'hi havia. I estan fets, hi ha molt bons autors que els atenen. El que era novedós, en aquest cas, era que jo el que faig és juntar el context biogràfic de Nergé en els aconteixements històrics. És a dir, hi havia llibres que havien dit, bueno, en Tintín i el País de la Sòvia se fa aquesta crítica. A Tintín a Amèrica hi ha aquests aconteixements. Tot això, així. Però no s'havia vinculat en la etapa d'Energé a cada moment. Uh-huh. És a dir, a cada àlbum. Uh-huh. No s'havia juntat una cosa amb l'altra. Uh-huh. Per exemple, Tintín en el Tíbet, sí, que, bueno, que se parla de que ell se vol, diguéssim, retrobar-nos amb un amic seu que havia tingut, un amic xinès que havia conegut quan era jove i tot això. Però, claro, jo el que faig és dir, bueno, però és que en aquell moment, quan ell fa Tintín en el Tíbet, que és un dels que no trata aconteixements històrics, ell té uns altres problemes. A part d'aquesta, que surt aquest personatge, que és en Chang, que ell el cerca, té un accident aeri i ell el cerca, però ell té altres problemes, que és, per exemple, de la separació de la seva primera dona. Nergé, com he dit abans, o si no ho he dit, ho dic, era catòlic, profundament catòlic. Té un problema de consciència, que ell se vol divorciar de la seva primera dona, i no pot, perquè ell és catòlic, però s'ha enamorat d'una altra dona. Entonces, té aquesta. I tot això fa que quan ell crea Tintín en el Tíbet i li juntam un problema que té de creació artística, que Tintín en el Tíbet ja és qui fa número 20, ell té un problema de creació artística, que és el que se diu la pàgina en blanc dels creadors. Mm. I aquest blanc surt reflexat en Tintín en el Tíbet. Entonces, jo el que faig és a cada àlbum primer, veure el context biogràfic, quin era el moment d'energia de la seva biografia, i després veure quins aconteixements històrics trata. Això sí que és novedós. Uh-huh. No? A part que després també hi ha un tractament d'altres objectius que ens van plantejar la tesi, que eren la violència, el tractament de grups ètnics, el tractament de la dona... Uh-huh. Vull dir, tot això no s'havia tratat.
Clar, comportaments socials.
Comportaments socials, sí.
Enhorabona per aquesta feina que has fet, fantàstica. Gràcies. Ja sabeu que la teniu publicada, Hergé, Dolmen Editorial, Tomeu Castell, un llibre fantàstic, ara per l'estiu va beníssim, Tomeu, per entendre moltes coses, la història...
Sí. I també, se pot aprendre moltes coses.
Altres coses. Ara, però abans que te'n vagis, te farem passar per un paraulòmetre, una cosa molt fàcil, no passis pena.
Vale.
El paraulòmetre. I doncs, ja entrant a Maria Pons, perquè ara te farà unes preguntes més breus, Tomeu. Preparat?
Perfecte, preparat.
Sí, m'agrada.
Has d'estar preparat, perquè, clar,
sí.
A vegades triar...
És
mira,
difícil.
Començam. Si no pot triar en Tintín, que és la teva especialitat, quin clàssic de còmic triaries?
Astèrix.
Ah, ho has tingut molt clar, que bé,
claríssim.
Que bé.
I d'un Tintín, si has de triar un Tintín?
Un àlbum d'en Tintín, L'assumpto torna sol. O l'afer torna sol, en català. Mm-hmm.
I què diries que t'ha portat en Tintín? Com descriuries la teva experiència lectora amb ell? Perquè també és molt complet, no?
Ara sí. Bueno, m'ha aportat moltíssimes coses i entre la meva part històrica, coneixement de molt d'aconteixements històrics del segle XX, ho puc dir d'aquesta manera, com a especialista en història.
Que clar, jo m'ho veia en el cap, tenc com a la imatge de Sputnik, no? De Scott, el clàssic, la portada.
Sí, de l'aventura lunar. Sí.
I quin còmic llegeixes ara?
En aquest moment no n'estic llegint cap.
t'hem aplegat que no estàs. Quin tens a la vista per el futur?
Mira, jo tinc moltes ganes de tornar a retomar Mortadelo i Filemón. Tornar-los, que els llegia de jove, però tinc ganes de tornar a llegir-los i rellegir-los Mortadelo i Filemón, sí.
També és un clàssic.
Sí.
I un còmic illenc, si tens qualque preferència, en coneixes?
Doncs pues no, no, te puc dir que no en conec cap. Aquí m'aquest en blanc.
Mira, una tasca pendent, sí, si fa ganes.
Sí, sí, sí. Hi ha autors de còmics mallorquins,
sí,
no?
Sí, sí.
N'hi ha, però ho desconec.
Sí, sí, sí.
I molts. També ha fet la volta al món, no? Amb aquest...
Sí, també geogràficament, també geogràficament, no n'hem parlat, del tema geogràfic, però geogràficament també en Tintín va per tot i més d'una vegada va haver d'agafar un mapa de dir, bueno, anem,
perquè
on està?
Perquè Nergé no hi devia anar.
Nergé va viatjar molt poc i Nergé va viatjar quan ja s'havia jubilat i ja no produïa els àlbums d'en Tintín, i va ser quan va viatjar...
En els llocs que havia descrit.
No tots, però altres bandes, per exemple, als Estats Units, que tenia moltes ganes d'anar als Estats Units, que ell... O sigui, Tintín en Amèrica és el tercer àlbum, però ell no hi havia estat mai. Ell se documentava, se documentava molt, però ell va viatjar als Estats Units i també va viatjar a Taiwan, pel tema de que havia fet el Doto Azul damunt a Xina i això, i va viatjar allà, però vull dir que ell no havia viatjat.
I on va viure majoritàriament?
A Brussel·les.
Sempre.
Era, sí. Ell era belga hasta la mèdula. Sí. Ell era belga total. Inclús durant la invasió d'Alemanya, ell no se va exiliar. Per això va ser quan ell no va poder publicar, com ho hem comentat, no?
Exacte.
Però ell era belga 100%.
Tomeu, que interessant aquesta història.
Molt.
Has passat gust a nota de fer-la i també
moltíssim.
D'explicar-la, molt més explicat, sí, en aquest llibre. Gràcies, Tomeu Castell, una ferrada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Aquest dimarts, Espanya juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
També es inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.
Jaume, com estàs?
Va bé i millora, ara
ben
que
tornat.
Ja som aquí atentos amb aquest aire condicionat meravellós.
Sí, ah, aquí millora, anava a dir, perquè puja, això puja.
Eh? Diuen que sí.
Cada dia puja més.
De fora sabeu que sí. Avui, quarta edició de Turistes de Morro Fi. Qui mos presentes avui?
Avui vos presenten a Lady Shepherd, una viatgera de Morro molt fi.
Molt fi.
Tantes així que va ser coneguda com sa senyora rica.
Això és un mal nom que li van posar.
En el poble on va viure, li van posar. ja saps que els mallorquins són molt de posar mal.
Ella... Anglès no molt, però la senyora Rica mos entendran tots.
Exacte. I doncs, la senyora Rica va arribar a Mallorca en els anys 30 del segle XX amb l'objectiu no de passar unes vacances, sinó com a senyora Rica, que era de comprar una bona casa, però no se conformava amb qualsevol casa. Ella, la capital, ciutat, no li va interessar, va trobar que ja hi havia massa gent, els pobles on havien arribat el turisme tampoc li interessava, ella cercava un lloc tranquil, aquella illa de la calma, que com va batejar Santiago Rossinyol, i cercava un lloc on se mantinguessin els costums i les tradicions, aquell mode de vida que els mallorquins havien arribat a mantenir fins pràcticament ben entrat al segle XX. Per això va iniciar un recorregut per totes les Illes Balears a la recerca d'un paradís on quedar-se. A veure, Margalida Celestí, que vos pareix? El va trobar o no?
El va trobar.
Sí.
Vos pareix que sí?
Segurament.
Bé, doncs, si voleu saber si va trobar aquest poble on ella se va sentir tan bé, haureu d'escoltar Turistes de Morrofí. Començam.
Ui, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a baby.
Mos has deixat intrigats, eh? Què valia aquesta lady, Jaume, Lady Shepherd?
I d'aquesta lady, Lady Shepherd, és el pseudònim de Margaret Kill of Forbes, que va néixer l'any 1880 a Escòcia. Són pares, eren empresaris de indústria del ferrocarril i gran propietari rural.
És a dir, que també tenia un pseudònim, eh?
Tenia un pseudònim, sí. La majoria d'escriptores que mos van visitar en el segle XIX i XX empraven pseudònim. I la nostra protagonista, l'any 1904, se va casar amb en William Shepherd, d'aquí ve el pseudònim de Lady Shepherd. Aquest senyor era un militar destinat a la Índia i en l'adquisició d'aquest pseudònim va firmar obres tan conegudes com Cottage in Mallorca, on narra aquesta aventura, que va publicar l'any 1936. És molt interessant perquè aquesta odissea que fa per Illes Balears li passen de tot colors, fins que arribarà a trobar aquesta casa idíl·lica situada a un poble que ella anomena afectuosament Son Dichosa, un nom clau, perquè era allà on ella se sentia dichosa, afortunada, feliç. I no volia que sabessin quin poble era, per això aquest pseudònim del poble.
I com ho va fer per cercar aquest paradís que ella tenia en ment?
I de la recerca va començar a Carcassona, a França, després va creuar els Pirineus, arriba a Catalunya per Portbou, i a Barcelona, ahir va passar un vespre, no va poder dormir de tota la nit, perquè va agafar un hotel a la Rambla. No sé si heu sortit mai de per allà a la Rambla després de passejar.
Sí, però Truet. Contemporàniament.
Contemporàniament. I imagineu-vos, en els principis del segle XX, ja no podien descansar.
Al final del segle XX, sí, però al principi no.
I al principi del segle XX ja no podien descansar per la Rambla. Bé, a Barcelona, mos centram.
Sí, som a Barcelona.
Va patir aquest insomni.
La dona no dorm i diu, vinga, cap a Palma.
Sí, exacte. Bé, primer va passejar un poc per Barcelona, va veure la catedral, era de matí, sora baixa, s'embarca cap a ciutat.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar.
Lady Shepherd arriba a ciutat.
Arriba a ciutat, Margalida, i va ser una decepció, perquè va trobar molt de mal temps, molt de vent, encara fosquejava, i l'únic que li suggeria el sud era una filera de facers o palmeres. Clar, jo me ven al cap allò, aquell lema que se va instaurar l'any 1914, que de Sunny Spain, allò de sud soleat, Espanya soleada. Clar, aquella dona arriba al vespre amb mal temps i no era la idea que tenia de ciutat. Que vos pareix, a vosaltres dos, Celestí i Margalida?
Que pot passar.
Bé, sí, pot passar, això passa, a vegades, depèn del dia, que topis.
Sí, això sí. M'ha passat a viatges, però després tot se va compondre. Se'n va anar a dormir un poquet a l'hotel, se va despertar de matí, guaita per la finestra, i se troba una ciutat blanca, amb unes terrats plen de colomers, amb colons que volen, roba blanca estesa. En definitiva, tot molt idili, fins i tot que baixa els ulls de cap a baix, cap en el carrer, i se troba un ceramista en rajoles acabades de coure esteses en el sol.
És a dir, que ja comença a trobar coses que li agradaven.
Exacte. De fet, tant és així que enfila camí cap amunt, se'n va cap a Nerborn, arriba fins en el terreno caminant...
I va fer camí.
Va fer camí, però va dir, mira, no m'abasta, sap que ara vull tornar a agafar el vaixell, i se'n va anar cap a Cabrera.
Que troba de Cabrera.
Se passejava, no?
Espera. Sí.
Que van de començar.
Això sí, sap que va córrer aquesta dona.
I de Cabrera va fer un amic, que ella era una dona molt d'amics, va fer amiga d'escapallada, de miastel rich, que assistien els soldats que estaven destinats allà per controlar una mica el contrabando de tabac. Allà, gràcies a aquest capellà, va poder nedar a la cova blava.
Uau, aquí sí que ja li va canviar, no?
Això ja se devia imaginar que era Capri, jo m'imagino.
Home, millor que Capri.
Millor, sense cap dubte. I després encara va tenir temps per pujar en el castell, en aquell castell tan mític on hi ha tantes històries de fantasmes, que també li va encantar, i finalment el monument dels francesos.
També. I llavors, de Cabrera, la dona se'n va cap a Menorca, no?
Se'n va cap a Menorca, queda un hotel...
Feia una marató.
I sí, anava accelerada. Sí. Anava accelerada. I el propietari de l'hotel se va queixar bastant en la Lady Shepherd, de que tenia poc visitants, que trobava que, a diferència de Mallorca, ja hi començava molt de turisme, Menorca encara no acabaven d'arribar, i la Lady Shepherd ho atribueix una mica en el clima, assenyala que els estius eren fantàstics, però els hiverns eren més mal de passar a Menorca. Va tenir temps d'anar a pescar i a veure estalets, com vos podeu imaginar. Però, sobretot, el que va passar a gust és de pescar i també va passar per l'Ateneu a consultar la premsa britànica de l'època.
I la caldereta, també.
Ah, sí, la caldereta.
La caldereta de llagosta.
Sí. Menjava tot el dia.
Sí, va menjar caldereta de llagosta. Tenia bon gust, estava tocada de bon gust.
I l'Ateneu Mones, és preciós, no m'estranya que s'enamorés. Però després decideix tornar cap a Mallorca.
Exacte, torna a Mallorca, decideix fer un itinerari cultural per ciutat i se'n va veure la tomba d'en Ramon Llull a Sant Francesc, i li dedica un bon capítol fent referència a llibres i el presenta com un gran viatger, filòsof i màrtir. Tot seguit farà una visita a Gènova i a Sant Rapinya, on senyala que hauria quedat a viure si hagués estat l'època de l'any de la primavera, quan va a visita. Segons ell, que hi va anar en hivern, i devia estar més com apagat.
I no li va acabar.
I després hi va tornar i va quedar totalment seduïda.
Era indecisa, idò, Lady Shepherd.
Sí, fins i tot va arribar en el punt de llogar un cotxe i anar-se'n a fer ruta per Inca, per Ocudi, per Pollança, per cada ratjada, Felanitx, Andratx, fins i tot va pujar en el castell del rei, va anar a Formentor, en el cap d'Espinar, i un cop tornada a fer aquesta ruta per Mallorca, torna a partir i se'n va aquesta vegada cap a Eivissa i Formentera. Aquesta vegada amb en Mateu, que era com un assistent personal que va
era
llogar...
Mallorquí.
Que era mallorquí. Era mallorquí. I en Mateu, ja un poc cansat, li va dir: senyor, està molt bé que viatgi, però s'hauria de començar a decidir.
Tot això per comprar-se una casa.
Sí. Que no
deuen tenir el preu que té ara.
És que no se fatigava, aquesta dona. I què va destacar d'Eivissa en Lady Shepherd?
I va destacar el seu caràcter pintoresc i, sobretot, les vestimentes que duen les dones, que les qualifica de fenícies.
Ah.
Clar, diu que era la illa més oriental. Hem de pensar que també va visitar la necròpolis d'Espull d'Hermolí, no? que era un jaciment d'origen fenici. Però també va visitar Formentera. Explica que només hi havia dos carabiners per controlar totes les illes, sobretot aquest famós contraband que hi havia a Balears a principi del segle XX, i va tenir la sort de poder assistir a una festa popular i veure balls tradicionals mentre cantaven.
Uau.
Sobretot se va fixar en les dones, que duen mocadors negres, brodats, amb flors, i damunt duen gran capells de palla, que li recordaven a les ervissanques.
Exacte. Però tampoc no va acabar de quedar satisfet a les pitiuses i decideix tornar a Mallorca.
Això mateix, Margalida. Aquesta vegada se'n va de jardins i anirà a visitar el jardí d'Eufabi i Raixa. El següent objectiu, a prop de jardins, va ser Solla, on va arribar en tren. Quan els sollerits van saber que havia arribat una senyora rica i que estava loca per comprar una casa, tothom hi va anar a oferir-li la seva, perquè suposaven que tenia dos bens i que pagaria bé. Però en Lady Shepherd no se va acabar de convèncer, perquè trobava que totes necessitarien una bona reforma. Així que va decidir demanar informació pel poble més proper a Solla, un dels pobles més propers a Solla, Fornalutx. però els solleris...
Alerta, Fornalutxa solla, què passa aquí?
No n'hi varen xerrar massa bé des Fornalutxa. Diuen...
Solleritza.
Li varen comentar els solleris que no eren com ells, que semblaven d'una altra raça, que empraven paraules pròpies que ningú només coneixia, que és de Fornalutx. I no només això, sinó que li varen comentar que hi havia un refrany que deia que tancaven i obrien la boca de manera diferent com ho feien els de Solla i que també caminaven d'una forma un poc rara.
Vaja.
Clar. Bé, després de sentir tots aquests desbarats, segur que no va poder resistir la tentació d'anar fins a Fornalutx.
Exacte, cap a Fornalutx, que se'n va... Son Dichosa, que és el nom en què se refereix en aquest poble en el seu llibre, que ara mos comentava en Jaume Bernat, que es diu A Cottage in Mallorca.
Això mateix, Margalida, i d'ahir se refereix amb aquest nom carinyós per preservar.
Però tot això per preservar, és a dir, ella ja era d'aquell que si hagués tingut Instagram no hauria posat fotos.
No hauria
fotos.
Publicat. Hauria, potser, publicat una foto d'una gerra o d'un olivera.
Però mai hauria dit on era.
Però no hauria dit de bona era. Ella volia preservar la seva privacitat.
I per això Fornalutx li va posar Son Dichosa.
Exacte, Son Dichosa. Bon perquè nom. Era ja on ella se sentia dichosa.
De fet, Lady Shepard escriu: viure Son Dichosa era com si hagués retrocedit a través del segles fins a un racó oblidat de l'edat mitjana. Els vells costums que havien deixat d'existir en altres indrets encara hi perduraven, i la gent es conformava que fos així. El món exterior no significava res per ells, perquè fins aleshores no hi havia tingut cap contacte.
I això evidencia una cosa, que la Mallorca dels anys 30 ja no era la mateixa que la dels anys 20.
Exacte, ja mostràvem una Mallorca més massificada, que m'ha pres absurd dir massificada en aquell temps, però
més
clar,
gent, sí.
Era una Mallorca amb més gent, i aquesta senyora el que volia era estar aïllada a una casa fora vila i fer una immersió cultural total, tant és així que just quan va arribar a Fornalutx se va hostatjar a una fonda d'una dona originària d'allà de Fornalutx, una Francisca, amb qui va fer una gran amistat. La fonda, de fet, mos conta Lady Shepard que la fonda tenia un bar on anaven tots els homes del poble, que en aquell temps normalment les dones no hi anaven al bar.
No, en aquell temps ni any després.
Ni any després, sí. I conta que ell anava allà i sempre li demanava un te a Francisca. Tot i que se sorprenia una mica perquè aquest te tenia com unes coses rares, ella diu que eren com aranyes i li demanava a Francisca men que eren aquestes aranyes que per així que suraven, i ella sempre li contestava que era camamila que havia agafat expressament per ella de cervesa en Despuy Major.
Clar, camamila Despuy Major. Exquisit.
Exacte. Però això no és tot. Ben aviat, la nostra viatgera també va enamorar de la gastronomia local i va tastar les sopes mallorquines, que segons ella eren el plat més habitual a Fornalutx. Les descriu com un guiat de verdures amb molt de pa, banyat amb oli i aromatitzat amb all.
Wow. I va tastar més coses, a part de les sopes mallorquines?
Sí, de fet, cada vespre la Madonna de la Fonda li tenia preparat un plat diferent, esperant la reacció positiva o negativa que tindria Lady Shepard.
Quina sort, Lady Shepard.
Jo m'agradaria anar també a Fornalutx d'aquell temps, Anna Francisca.
I la Francisca, que mos cuinàs un plat diferent cada vespre.
Exacte. I d'ahir, mira, una de les coses que li agradava més cuinar era el conill ceba, que va cultivar Lady Shepard.
Era de morro fi.
Era de morro mofi. Aquí no venen si no són de morro fi. I segons ella, la màxima expressió culinària d'Anna Francina era escolomi farcit en salsa de castanyes.
Que ara més fi.
I d'Anna Francisca era una bona cuinera.
Sí. I sobretot si era per sopar, no? Bé. I doncs se va crear un bon vincle, no?, entre la Francisca, la Lady Shepard i la gent del poble, no?
Sí, de fet, va fer una immersió total. De fet, en el llibre fa referència a paraules mallorquines i una de les que més destaca i repeteix és Madonna. Madonna és mallorquines. I ella explica que era habitual trobar-les en el mercat o les botigues.
Però ella no devia anar gaire a comprar, no? Perquè una persona del seu nivell social normalment tenia, supòs, servei domèstic, no?
Sí, té tota la raó, Celestí. Quan va comprar la seva casa de Fornalutx, una de les primeres coses que va fer va ser cercar servei domèstic. I així va conèixer na Catalina, sa filla del Carboner.
Amen. Ara, Sintoni, mos posa la cançó.
Carbó, carbó, carbó van a comprar.
Catalina, la Catalina filla de Scarboner, fou una verdadera introductora per a Lady Shepherd i la vida social en el poble de Fornalutx. Quan la Catalina començava a fer feina, l'estrangera va quedar una mica sorpresa perquè la Catalina no volia que no volia tenir dies lliures. La Lady Shepherd li va haver d'explicar que a la terra les criades tenien un dia lliure a la setmana per anar a fer les seves feines, per anar a passejar, per anar amb les amigues, i això li va costar de fer-li entendre a la Catalina.
I quines feines feia la Catalina, idò?
Idò, cuinava, feia bugada, i en esteu lliure se dedicava a emblanquinar la casa. I encara, si li sobrava un pot de temps, se dedicava a llevar les males herbes del corral. Però així tot, compta la Lady Shepherd, que hi havia petits accidents domèstics. Li va rompre el seu plat valencià preferit. O, per exemple, també li va atacar una estora del menjador. Però na Catalina sempre li deia que no tenia importància.
Bé, de fet, na Catalina la va arribar a saber a convidar unes matances, però no crec que na Lady Shepherd se romangués gaire a l'hora de fer feina. No ho sé.
Clar, na Catalina ja ho intuïa i va advertir a la senyora rica de Fornalutx que no podria estar per ella, que ella anava ja convidada, però que ella s'arreglés tota sola, que anava com a espectadora. L'escriptora, na Lady Shepherd, va destacar el paper que jugaven les dones, sobretot les dones merveilles, les madones merveilles que es dedicaven a fer arbodeinets.
Que això encara passa.
Fins fa dos dies era
així. No, encara ho veus.
I també conta que determinats convidats se dedicaven a contar rondaes per fer més lleugeres aquestes feines.
Però les matances no va ser allò que més li va impressionar a la Lady Shepherd.
No, una cosa que li va cridar molta atenció és que na Catalina era un poc curandera, un poc bruixa, que habitual en els pobles en aquell temps. I conta que preparava cataplasmes de fulles per curar la tossina i ajudar a son pare, que patia d'aquest mal, amb aquest cataplasmes. Així mateix, potser el que més li va sorprendre és que també sabia curar mal de son, insomni. El que havien de fer, sense que la persona que patia insomni ho sapigués, el que s'havia de fer era col·locar-lis unes estidores a baix del coixí. Però aquella persona no s'havia de donar compte. O sigui, ja ho sabeu, si coneixeu qualcú que patesqui una mica d'insomni, unes estidores a baix del coixí. Però han d'anar alerta que no s'apunyin.
Bé, tot la base acaba, Jaume, i per acabar aquesta història, què hem de dir?
Hem de dir que, malauradament, Lady Shepherd no va poder gaudir tota la vida de la seva criada Catalina, ja que se va casar amb un tal Pere Joan i va emigrar cap a França, com era habitual en aquelles contrades de Solla i Fornalutx en aquell temps. Després va arribar la Guerra Civil i la viatgera, per seguretat, va haver d'abandonar l'illa. Això sí, sabem que va tornar, perquè l'any 1949 publica un altre llibre sobre les Illes Balears, aquest cop titulat Mediterranean Island, on explica el seu retorn a l'illa de Mallorca.
I si voleu saber més coses d'aquesta viatgera fantàstica, Lady Shepherd, dijous de la setmana que ve, Jaume Bernat, a les 6 de l'hora baixa, farà una conferència a la Fundació Toni Catany de Llummajor sobre aquesta viatgera en el marc de les jornades de fotografia i arquitectura que enguany té per títol La mirada per el turisme en col·laboració amb Casa Planes.
Moltes gràcies per aquesta propaganda.
No m'hi faltaria.
Però he de dir que en aquestes jornades parlarem més de les fotografies del llibre, perquè no ho han dit abans, però és un llibre acompanyat de moltes fotografies que mos donen idea de com era el Fornalutx d'aquell temps, i serà molt interessant perquè parlarem de moltes fotos i fins i tot veurem una foto de la Lady Shepherd que me va costar el seu temps trobar-la.
Ah, com era ella.
Sí.
Gràcies, Jaume Bernat. Fem una pausa. Tots són.
Lletres Ràdios, participació.
Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
si no mos ha quedat més temps, Maria, per fer la píndola musical, però demà la farem.
Cap pega,
perquè avui, entre que ha vengut en Tomeu Castell, hem parlat de l'apassionant món d'en Tintín, i després ha vengut en Jaume Bernat.
Jo, com estem més que un apassionant, és part.
Era una bona excusa, tot era molt interessant.
La veritat que sí, amb aquesta viatgera nostra. Dijous de la setmana que ve, 23 de juliol.
A la Fundació Tani Catany, a les 6. S'han d'inscriure.
S'han d'inscriure? Ah, d'acord. És a dir, que si voleu anar-hi, mireu la programació, que és molt diversa.
És molt diversa. I penseu que hi ha aire condicionat. Això és important, dir-ho.
Exacte. Això estira, Jaume.
Això estira.
I que en parlarem demà, perquè hi ha una exposició molt interessant.
Casa Planes.
De Casa Planes, de fotografies
això
antigues.
Mateix.
I tu també aportaràs les fotografies de la Lady Shepherd.
A més, he de dir, no sé si de dir-ho, que arrel d'aquesta investigació vaig conèixer un senyor de Fornalutx, que coneixia els hereus de Lady Shepherd, i varen descobrir dins el cottage, dins la casa de Lady Shepherd a Fornalutx, una caixa plena de fotografies que no estan publicades, i on hi ha aquesta fotografia inèdita de Lady Shepherd.
Uau.
I que mostrarem dijous de la setmana.
Dijous, és a dir, super exclusiva.
Sempre tot molt exclusiva.
Que aquest arxiu se mostrarà.
Que bé.
Aquest arxiu se podrà veure.
Sí. Una part o marco.
I doncs, Jaume Bernat, sempre mort de sorpreses, eh? Molta gràcies, fins la setmana que ve, Jaume.
Fins la setmana que ve.
Maria, molta gràcies.
Fins demà.
Celestia, molta gràcies. Demà. Fins demà. I també en Toni Cardell, que ha estat amb altres del control tècnic, tornant demà.
Castillo Carbonero la volia mascarar i una lota molt guapa d'esmolina.
Castillo Carbonero. IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. El ple, en ple mes de juliol, el servei d'autobusos interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat, tot i el pla de reforç del govern. Només la setmana passada 85.000 passatgers hi pujaren, una elevada demanda que provoca